El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Minuts, estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir a Cuat.cat, al 91.5 de la FM, avui en companyia de l'Eduard Gené, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
I de la Lourdes Dalmau, molt bon dia. Desafortunats els que som aquí, que no hem tingut pont, com molta gent. Que
desafortunats,
ho pogut... res. O afortunats. Afortunats. Home, no sé, els trens anaven més tranquils avui, eh? Ja s'ha notat això de les universitats que no agafin, i més aquí Sant Cugat, que fa de commutador per anar a la Universitat Autònoma, es nota que els trens van una mica més descarregats. Deia desafortunats perquè segurament hi ha d'altres que en comptes d'escoltar la tertúlia estaran esquiant o estaran fent alguna cosa que també pot ser interessant,
eh? Però mai se sap el que pot anar bé. De vegades, això fa molts anys, m'ho va dir el meu marit, amb una qüestió em va dir, per què et preocupes tant si potser això veus que et sembla un inconvenient, després se't torna amb la sort del dia.
Sí.
I va tenir tota la raó.
Sí, sí, no, per les oportunitats tant, mai se sap d'on poden aparèixer, o sigui que potser sortim...
Veus?
Afortunats d'aquesta tertúlia. Tenim diversos temes, ja sabeu, des del divendres hem començat el període de la campanya electoral.
El tercer
període electoral d'aquest any, que s'allargarà fins al dia 18, el dissabte 19, ja sabeu que és la jornada de reflexió. I tenim dos compromisos electorals internacionals força rellevants. Aquest matí, quan llegíem els diaris, doncs sembla que alguna cosa canvia. Un dels aspectes més destacables ha estat a Venezuela, que tenien aquestes eleccions parlamentàries i que posen les coses molt difícils a l'actual president Nicolás Maduro, perquè almenys fins a tenir ja els resultats definitius, el MUD, aquesta coalició de partits de l'oposició de Venezuela, hauria obtingut una àmplia majoria de suports en aquest Parlament i en aquesta legislatura que Venezuela dura fins al 2019, encapçalada per Nicolás Maduro. Si s'obté aquest resultat, que frega el 72%, tindria les coses molt difícils per poder governar el president actual i es podrien dur a terme unes reformes que des de l'oposició es demanen. Qui és el cap visible de l'oposició? La dona de Leopoldo López, que en aquests moments doncs està arrestat i que suposa un gran canvi. L'altre tenim més a prop, que és a França. Amb aquesta primera volta de les eleccions regionals, Marine Le Pen, amb el Front Nacional, obtindria aquest, em sembla que és un 30% dels suports en aquesta primera volta i que deixa fora gairebé de la carrera el Partit Socialista d'Hollande i el partit de Nicolas Sarkozy en aquesta segona posició. També un canvi, molts diuen, conseqüència o no, dels atemptats a París, però dos països molt diferents que canvien en aquest dilluns, dia 7 de desembre.
Pont.
Jo per mi és el dia del gran debat, perquè no sé quantes estones, no? I sentim contínuament, no?, missatges del dia del gran debat.
Bueno, jo penso que són dos temes absolutament diferents, el de França amb el de Venezuela. A Venezuela tenia una cosa, hi havia un element bàsic que conduïa un resultat, podia conduir un resultat similar, i era la baixada del preu del petroli. Sí, però el petroli està en aquest moment, almenys el veneçolà, 34 dòlars, pensant que venia de superar el 100, només fa 3 anys. La Venezuela no té capacitat econòmica, exceptuada del petroli, és l'única, i el senyor Chávez i companyia han viscut molt bé defensant el seu, la seva política a partir de la, de, del fet que podien vendre el petroli a un preu, doncs, que els sortia relativament, relativament bé de marge, tenint en compte que el cost de producció del petroli veneçolà està molt per sobre, de, per exemple, del cost de producció del petroli saudí, o del petroli, etcètera, etcètera. Però en qualsevol cas tenien un marge molt ample i podien, podien, diguéssim, demostrar o intentar demostrar que funcionaven econòmicament quan en realitat estaven vivint pura i estrictament del fet del petroli. Això ha baixat de tal manera que aquesta, aquest de, aquestes imatges de veure súpers buits i que la gent no podia de comprar doncs, paper higiènic, jo penso que té dos raons, una aquesta i l'altra, que evidentment l'oposició, que és el que controla l'economia, també li ha fet la vida impossible, això està claríssim. La dificultat de, a partir d'ara, aquest moment, està molt clara. Un executiu que té les mans lligades per un parlament que té majoria en contra, doncs això ho podria explicar amb segons quins presidents, com l'Obama, que en definitiva té un problema similar, encara que no exacte. I a França és diferent, jo penso que és totalment diferent. La pujada del, del partit de la Marine Le Pen, que va partir del seu papa, que estan renyits, si no sí, es parlen, sí, sí. Doncs la pujada és una pujada que ja es va anar produint, que s'ha anat produint any rere any i durant molt temps, i sempre amb el, la conseqüència de que la segona volta, aquesta segona volta que és tan característica francesa, doncs els dos partits de l'oposició es posaven d'acord i trencaven aquest. En aquesta ocasió sembla que el senyor Sarkozy no el té clar i, per tant, amb la baixada del, del partit del, de l'amic Hollande, que ell ha pujat personalment, però en canvi el seu partit no, i de l'amic, el seu el primer ministre, el senyor Valls, segons tots els comentaristes de Madrid, diuen que hi ha el senyor president de França, el senyor Valls, doncs el senyor Valls també ho té malament, tenia que ballar una altra cosa.
Què passa?
No, que està molt bé, que està molt bé. Ho pots canviar de Valls.
El senyor Luis Ribas, en aquest cas, seria, no?
El Ribas, a mi em deien Ribas. Bueno, el, bueno, estic d'acord bàsicament amb ell. L'extrema esquerra a França ja fa anys que treu el capet i després el fan baixar i torna... Això jo em sembla...
L'extrema dreta.
I em sembla que això és un signe dolent dels temps, no? Vull dir... I després ja, després jo crec que Europa es nota la seva debilitat quan passa el que passa, que hi ha uns atemptats supergreus a París, però que al final són 5 persones, o 6, o 7, o són unes cèl·lules que estan per allà, i tenen tanta força que fan canviar la política exterior, interior d'Europa, no? I després aquí demostra la debilitat d'Europa. Jo no vull dir que ens tingui de fer res, ni que tot això, tot perfecte, es tingui de fer moltes coses, però el que no pots fer que un grup de celebrats, vull dir, ens privi d'unes llibertats i unes coses a tots, una quantitat de ciutadans que estem a Europa. O sigui, aquí jo crec que demostra que Europa, amb més que per fotre negocis, ha servit per ben poca més. Vull dir, s'ha fet una Europa econòmica que ha servit perquè les empreses puguin moure's, perquè els capitals es puguin moure, i a part d'això no ens han posat d'acord ni per posar les matrícules dels cotxes, tots igual. Sí que això és la gran decepció per mi d'aquesta Europa, d'aquest símbol que tenia de ser l'Europa, els Estats Units d'Europa, jo crec que és un fracàs rotund. Es veu que les polítiques van totes pel seu cantó, hi ha uns interessos nacionals que es defensen a capa i espasa, i així estem.
L'Europa de les dues velocitats.
Sí, bueno, o de les tres, o de les quatre. Vull dir que ja no sé, vull dir, això és un guirigall. En quant a Venezuela, clar, un país que viu del xollo, de fer forats i sortir petroli, una élite corrupta, i que és un país que no té res més que això... Bueno, a nosaltres també ens està passant en certa manera. La gran indústria espanyola és el turisme i tot està passat amb el turisme i a fotre hotels i tot això. Vull dir que això també es pot passar a nosaltres, quan s'acaba que es mogui una mica. Vull dir, jo no crec que en aquests països que no hi ha un teixit empresarial, no hi ha una producció, no hi ha, que tot és dedicat a un únic producte, que pot ser el petroli o aquí el turisme, i això jo crec que són països molt, molt dèbils, molt dèbils.
Bueno, pues començant per aquesta última, estic d'acord amb tu, A mi em va produir moltíssima tristesa el dia en què, en certa manera, a Espanya se li adjudicava només el paper de ser les vacances d'Europa, no? Al lloc del turisme, jo vaig pensar, pues quina gràcia, vull dir, quan ells vagin bé, vindran aquí i tal, nosaltres els servirem, i quan ells vagin malament, doncs nosaltres passarem gana i a sobre ens quedarem tal qual, no? De totes maneres, de vegades, això de, o sigui, tenir un mitjà diferencial, bueno, pues potser es pot reconduir cap a un altre tipus de turisme, que doni més marges, una altra història. Ara, em fa molta pena no tenir una base industrial que una mica es va desmanegar tot. Crec que ara hi ha una altra tendència una mica a dir que s'ha de tenir un mínim, tenir un mínim d'agricultura, doncs jo crec que s'ha de tenir un mínim de teixit industrial, que potser també el tenim. Bueno, aleshores, respecte a Venezuela, bueno, pues, és que, clar, jo sempre comentava, no? Oi, una inflació del 200% en un país així no pot funcionar, perquè la gent no sap on està. I amb una persona que és d'allà, no? I em diu, què dices, el 200%? Diu, això és l'oficial, no? La realitat és que tenim una inflació del 1000%. Vull dir, allà no es pot viure, no hi ha existències amb els magatzems, no hi ha el més bàsic, però en canvi sí hi ha un mercat negre molt important, no? I tot això, què és el que fa? Doncs corrupció, Quan hi ha tot el mercat negre, tot plegat, és un tema de corrupció. I jo me n'alegro molt, perquè n'estava tipa del Chávez en el seu dia i del senyor Maduro en l'altre, perquè és un populisme que jo crec que no permet funcionar bé amb els països. I a mi m'interessa que vagin tots bé, m'interessa que vagi Espanya bé, però també m'interessa que vagi la resta del món bé, perquè jo crec que quan tots anem bé, doncs és una cosa que funciona i no uns van bé i d'altres malament. I respecte a França, sí que és veritat que doncs hi havia un moviment incipient d'aquest partit, no?, que s'ha anat potser afiançant potser amb els últims esdeveniments, que fa que la gent es posi una mica alerta i digui, pues, no volem que vinguin immigrants, primer, diguem-ne, ens trinxen els nostres mercats de treball, a més, doncs, entre ells es colen persones que queden aïllades i que fomenten determinades coses, i clar, doncs, pràcticament, doncs, encaixa a molts llocs, no? Però no estic d'acord amb el tema de les llibertats, que ens prenguin les llibertats. Jo, quan hi ha seguretat pel carrer, a mi no m'ha provocat mai una sensació, diguem-li, d'intranquil·litat veure un policia al carrer, I alguna vegada jo crec que ho he dit, si els veig els saludo i m'encanta. Sí. Ja fa molts anys. Mira,
amb els bomberos també ho fa.
Home, però
amb els bomberos és, però sí, depèn, no, normalment no els veig, Els bombers no donen voltes pel meu barri. Ara, si algun dia passa, pues, això, jo sí, també, Vull dir, no tinc ningú inconvenient. Em donen seguretat, i tant. Tenir un lloc de vigilància, per exemple, a Collserola, per veure que no hi hagin incendis, a tu et treu llibertat? No, a mi sí. No. A mi em dona seguretat que si hi ha algun incipient incendi, doncs se pugui visualitzar i aturar. Doncs el mateix pels bombers. El mateix que si posessin, jo sé, punts de la Creu Roja per cada cantonada. A mi no em molesten. Penso que si vaig pel carrer...
A mi em molesta que per passar, aviam, que sigui la llibertat que es pugui moure els diners, i jo per anar a França tornem a estar una altra vegada amb passaports, amb frontera, això sí que molesta.
A mi la llibertat me la dona el fet de poder sortir al carrer sense por. Quan jo tinc por, em quedo dins de casa i llavors sí que no tinc llibertat.
Però és que por, després es tindrà de mirar perquè tens por.
Oh, perquè jo sigui una víctima.
És que, perquè si jo sigui una víctima... Antic, la por de llibertat...
T'han atracat alguna vegada, per exemple?
A mi sí.
I això no t'ha deixat tranquil? L'endemà has tornat a sortir al carrer de la mateixa manera?
Ho he tingut de fer. Igual la mateixa
bueno,
manera
sí, sí,
que la
clau. Bueno, sí, 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 clar, una cosa és tenir-ho que fer, i l'altra, sí. Jo pregunto és si has tingut la mateixa sensació de sortir al carrer. Jo no, eh? Jo m'he sentit, quan em van entrar a casa, doncs m'he sentit en una,
creus,
en una situació violenta.
I tu creus que la seguretat és posar-te un policia darrere de cada,
segur,
cada persona?
No, de cada persona no, però segur que si hi ha policies, aquestes persones saben que no s'ho poden tenir tan fàcil, eh? Mira, la prova et dic una cosa. Davant de casa meva hi ha un senyor que té vigilància. A mi se m'han acabat els robatoris. Alguna cosa tindrà a veure? Alguna cosa tindrà a veure?
Sí, estem parlant, ja parlem de dues
jo crec que
coses.
Parlem de dues coses.
Parlem del sentit de la llibertat. Uh-huh. I jo dic que hi hagin les forces de seguretat controlant i vigilant. Mira, és el mateix quan surto d'un supermercat i la senyoreta de caixa em demana l'ensenya la bossa. Uh-huh. És que no m'ha produït mai ningú problema. És més, penso, sí senyora, tens tota la raó perquè la quantitat de furts que s'arriben a produir no hi ha dret.
També és veritat, i ara potser xerro més, però moltes vegades també pot provocar la sensació contrària. És a dir, quan, per exemple, ciutats on hi ha una presència de policia molt més alta, també la sensació d'intranquilitat sí, també pot ser més alta. Pot generar, perquè alguna cosa es mou, alguna cosa passa... El sentiment de llibertat és no tenir aquesta preocupació.
Clar,
tu,
clar,
és,
clar.
És igual
no, no,
si ve d'una...
Aquestes persones, quan estan al carrer, estan per ajudar-me,
sí,
no estan per fastidiar-me la vida.
Sí, sí.
Si alguna
no,
vegada
això,
punxo, si alguna vegada punxo, em venen, em demanen... Mira, hi ha gent moltes vegades que
però
es queixa
cas,
per les multes, que és veritat que de vegades de multes n'hi ha moltes.
Però
a mi no me'n posen de
però
multes.
De què parlem?
De la seguretat.
Seguretat.
I clar, la seguretat no només es circumscriveix...
No, però no, perdona, la pregunta de què parlem, vull dir, de què he vingut?
Del moviment,
No,
en referència a la transformació europea,
perdut,
com assenyalava el Lluís Ribas. El cas és que l'Europa que coneixem, ja ho vam dir fa moltes setmanes, ha canviat. O sigui, ja ha acabat. I ja ho va dir Angela Merkel, ho va dir fa un any, que Schengen havia mort. Vull dir, ja ho va sentenciar, sí, sí, en el sentit que els moviments no poden marxar. Un tema sobre la llibertat de moviment ja s'ha acabat. I això, doncs, vol dir... que hi ha gent que sentirà més segura i d'altres que segurament tindran més traves per poder exercir segurament viatges o negocis
traves
inclús.
Traves
tothom. Per
el
això...
que passa és que poses en una balança avantatges i inconvenients. I per mi, jo sóc una poruga, jo no em tiro per una pista d'esquiar per no trencar-me el peu per si de cas, jo que sóc molt conservadora de la meva situació física...
De la integritat.
Total, doncs aleshores, clar, jo poso una balança una altra
són
i m'inclino.
Són diferents, mira, jo me recordo una
o sigui, vegada... no em veuré a la pista de gel d'aquí
no,
al costat.
Però, escolta'm, el que diu...
Potser sí, ha posat una pista de gel?
Sí.
Oi, tant!
El que diu la Lourdes...
Puc queixar-me de la pista de gel?
Sí, ara en parlem.
El que diu la Lourdes és una cosa, mira, jo me recordo que quan estava a Nova York la meva dona em va vindre a veure. I van dir d'agafar un taxi, sí, no, jo que coneixo la ciutat bé, anem amb metro. I sí, vam arribar a l'aeroport, la deixo, i després jo, al tornar cap a casa, no sé què vaig fotre. Malament vaig fer, i vaig veure que no anava amb el tren que tenia, no? I vaig sortir a fora, vaig dir, per situar-me, perquè em situaré a on estic de Nova York, no? I vaig sortir, i hi havia 3.000 policies, amb totes les sirenes, amb matralletes, nena, seguretat que em vaig tornar a fotre cap avall, vaig agafar el primer metro que venia i per casualitat em vaig arribar bé. Però això que ets en seguretat, doncs, a vegades sí, i a vegades no, que vols que et digui jo? Perquè si hi ha tant merder, dius, aquí es fotran el diar, sentis-nos que en qualsevol moment et pot tocar tu algun que tu passaves per allà.
I és un dany col·lateral.
Justament, o sigui que a vegades sí i a vegades no.
A vegades
la seguretat
no.
Aquesta és...
Una cosa que ha canviat a França... No sé si això s'estendrà més, però una de les coses significatives són els suports que ha obtingut Marine Le Pen. Normalment, doncs, al Pas de Calais, que és on la seva regió on sempre ha tret un resultat contundent, això s'ha extès, per exemple, al Rosselló, Pirineus i Languedoc, en aquest departament ha obtingut la majoria també. Vull dir que una cosa que semblava que no es faria gran, com amb els bavaresos, que també doncs, l'extrema dreta sempre ha tingut a Múnich més presència que el resta d'Alemanya, però ha quedat allà i no ha anat a més. Això comença ja a desfermar-se i a canviar una mica els colors del mapa de la República Francesa. Veieu, si és veritat que com deien, que arran del terrorisme pot haver-hi moltes conseqüències i moltes reaccions, des del nivell de seguretat fins als moviments migratoris entre europeus. A nivell polític també pot fer un efecte dòmino cap a la resta de països. Aquí a Espanya hi ha una referència que situen, per exemple, alguns partits com Vox en aquesta òrbita, amb molts matisos i molt diferents, però veieu que això, com va passar amb l'olivera italiana, que de sobte un munt de països a Europa eren tots d'esquerres, podria també doncs, fer aquest desencadenant...
És que ja ha passat, eh?
Ja ha passat.
I està passant, o sigui, si tu mires el creixement dels moviments d'ultradreta, partits reconeguts i que estan, a més, en els parlaments doncs, a Holanda o a Bèlgica o a Dinamarca o a Suècia. O a Suècia, o a Àustria, no cal dir-ho. I això ja ha passat. A més, és lògic. O sigui, és una reacció. No és una acció, és una reacció. Que davant d'una situació d'incertesa, davant d'una situació d'inseguretat en el sentit... I sobretot davant d'una situació on sembla... dic sembla, entre cometes, que les arrels pròpies estan amenaçades, les arrels pròpies, les arrels ètniques, les arrels de tradicionals, etcètera, etcètera, la reacció sempre és la defensa d'un índice contra l'enemic extern. I l'enemic extern, en aquest cas, es considera que és aquell que ha arribat, sense tenir en compte que en molts casos hi ha gent que porta ja dues generacions. És a dir, tota la gent que va a França, des d'Algèria, des del Marroc, des de Tunísia, i després altres, perquè clar, en definitiva, tota l'Àfrica francòfona són els primers que van anar allà i són barris sencers i són xifres importants. I també hi ha l'aspecte aquest que jo sempre insisteixo que és molt significatiu i molt determinant, que és el fet religiós. Si tot això no s'unís al fet religiós determinant, la cosa seria bastant diferent, o podrien ser diferents. Però això ho marca molt aquesta diferència. I a la situació actual, que abans comentava el Lluís, i Europa, jo continuo dient que no ha existit, encara no, perquè el naixement d'aquesta Europa que tenim en aquest moment és un naixement que només s'ha perpetuat amb una cosa, sola cosa, que és la moneda. No hi ha res més que sigui unitari i en qualsevol cas la Gran Bretanya ni això té, ni la moneda té. Per tant, mentre la política fiscal sigui absolutament diferent a tot arreu, ja en poden posar Schengen, ja en poden posar el que vulguin. És igual.
O sigui que s'ha quedat amb el somni d'Homer.
Exactament.
I
i a més tenim en compte una altra cosa que s'oblia molt sovint. Fins fa 200 anys l'imperi otomà arribava fins a Viena. Clar, és que... I això estem parlant d'això, de 150, 100... Grècia estava ocupada... llegiu Nikos Kazantzakis, les novel·les d'en Kazantzakis, i està parlant dels Bajars, o sigui, hi havia un senyor que era el governador, otomà, i ho està dient al principi del segle XX.
Però una cosa et diré, amb el tema d'elles, és evident que del més significatiu d'Europa, de la Unió Europea, ha estat la moneda i que ha cohesionat la majoria de països, ha unificat.
No més significatiu, ha sigut l'únic.
Jo no hi estic d'acord, perquè és veritat que els moviments entre... O sigui, l'espai europeu en algun moment ens l'hem imaginat. Que sigui real o no, per la mateixa idiosincràsia d'Europa, que som estats separats i no és Estats Units, és una altra història, però sí que l'espai l'hem situat en els últims 15 anys, a nivell de moure't i de pertinença, no la pertinença europea, però sí això de ràpid, i això jo crec que molt imaginari col·lectiu ha existit en algun moment.
tu, en algun tu moment. Tu ho dius, estic d'acord amb tu. Viste, tu dius imaginari.
Ja, sí.
Imaginari és una cosa, sí, la, idea, però... la idea és una cosa sí. i la realitat és una altra. Estic d'acord amb tu, efectivament, s'ha fet aquest tipus de feina. I a Schengen, ara, deia continuar que fos d'aquesta manera. Però la realitat, de veritat, és que els països estem van tirant pel seu compte.
No, no, jo el que penso és que les coses de Palacio van despacio, no? I si recordem, per exemple, Schuman amb el Tractat de Roma, la voluntat de crear un espai europeu per tal d'evitar guerres i tal, pobre, mira, des del 1957... Des del 1957 fins ara, doncs clar, és tot un procés, s'hi va anant, tal, hi ha hagut molta normativa, s'ha anat adaptant, però és que clar, no es pot fer d'un dia per l'altre. Necessites que els països es vagin adaptant i això no es pot fer en un parell d'anys, jo penso. Per què? Perquè hi ha tota una economia al darrere que s'ha d'anar adaptant, s'ha d'anar situant.
L'any 57.
Sí.
No és un parell d'anys, l'any 56. L'any 56 són 60 anys.
Sí, però escolta'm, és que clar, tot el procés, i quants anys han viscut les nacions tal com l'estaven fins ara? El procés és anar avançant mica en mica. Ara estaven amb la idea de ja anar a fer, diguem-li, una integració també fiscal, perquè veuen que no pot haver-hi una integració monetària si al darrere no hi ha una integració fiscal, sí, sí. Perquè, a més, doncs, hi ha lliure circulació de capital, doncs els capitals van i volen cap allà on també se'ls convé. Aleshores, jo sí que hi crec. I això de, no només hi ha el tema monetari, no. Hi ha molta normativa, es fa a la Unió Europea, i que després es van adaptant a cada país. Cada país, per exemple, tenim el tema del roaming, no? Que això s'ha retrasat una mica, però tot això n'és d'allà. Temes de, per exemple, anem a suposar de publicitat normativa sobre els drets. N'hi ha moltíssim. Jo penso que sí, el que passa és que és un procés lent, potser podria anar més de pressa, però de vegades, si les coses vols que vagin bé, no cal córrer, és anar en any. Jo crec que amb la Unió Europea, i espero i desitjo que sigui el futur. Que...
Jo desitjo la Unió Europea.
No,
tu hi creus, jo ho desitjo. Ho desitjo i, a més, penso que efectivament tenim unes arrels comunes que poden ajudar a que això sigui d'aquesta manera. Però la realitat diària em demostra que continua havent-hi un tipus de gent que el que fa és aprofitar que aquestes normatives que dius tu, aquesta, per exemple, que es va traduir en un moment determinat amb una sèrie de diners que circulaven i circulen per cada nació per donar suport a més coses, ja veiem a segons quins llocs, sobretot en països com a Itàlia i a Espanya, ja veiem per què han servit. Han servit, per exemple, per dir alguna cosa, que la persona que té més la tertulia més important d'Espanya, la duquessa d'Alba, a sobre encara rebia diners.
Bueno, tenia terreny. S'ha d'anar corregint tot això. Si està bé, però clar, d'entrada és bo, però s'ha d'anar corregint.
Però potser no arribarem a temps.
Per què no? Ai, que negatius. Ja ho farem.
Ara m'hi sumo molts negatius o pessimistes, però, per exemple, el tema de la Constitució Europea, que va fer fallir i es va quedar amb un tractat, és un dels altres elements, i la posició del Regne Unit no ajuda gens. Perquè el Regne Unit, tot i que estan aïllats amb aquella, separats pel Canal de la Manxa, és una part fonamental d'Europa.
Diuen que és Europa que està separada del Canal de la Manxa.
Ja pot ser.
No ells.
Ja pot ser. En tot cas, veurem com avança, encara en queda una altra volta. És emocionant, això del funcionament de les eleccions, per exemple, a França, que no sé, ja Europa...
Penso que les altres voltes són interessants, perquè permeten la possibilitat de que si l'electorat creu que ha fallat amb algú, rectificar. Però és que en aquest cas concret, la posició del Sarkozy nega bastant el fet de que es pugui fer aquesta segona part, saps?
Sí, a més, sí, perquè d'alguna manera l'han insinuat la proposta de fer conjuntament suports amb el Partit Socialista de cara a la segona volta.
No ho faran.
Això pot passar com a Catalunya també, que a últim moment hi hagi aquí un pacte in extremis. Bueno, que encara no ha passat aquí, però ja ho veurem. Així està el món. Volies comentar una cosa a la pista de gel?
No, jo volia comentar una cosa a la pista de gel, que ho fan a la plaça Josefina Mascarella, i que jo penso, si això es confirma, tindrem dos mesos a l'any. Primer amb el CPA, per una banda, la Festa Major. Que no dura tot el temps de la Festa Major. És que dura una setmana abans de la Festa Major, durant la Festa Major i una setmana després. I això, doncs, evidentment, s'ha tancat perquè s'havia de muntar a part aquesta. I llavors jo dic, a veure, un dels pocs llocs que hi ha a Sant Cugat per poder aparcar sense pagar, resulta que el tenim dos mesos així, d'aquesta manera. Doncs el carrer Castellví, mentre estigui això aquí, deixeu que no es pagui. Ajuntament, ho demano des d'aquí. Deu la possibilitat de que la gent pugui aparcar sense pagar al centre.
Jo estic pessimista avui, perquè... però és que el carrer Castellví em sembla que també trauran l'aparcament de pagar.
No, però entens que entens. M'és igual, digo el carrer Castellví perquè és el que queda més proper. Però, home, si per un fet com aquest, que és col·lectiu i que donarà benefici a determinada gent, perquè a mi que hi hagi la pista de gel... Ni mà ni bé, vull dir, em sembla bé, sí, no em sembla malament, però em sembla malament això, que jo no tingui un lloc per aparcar sense pagar i tingui que anar pagant, segur.
El Domènec Miquel fa molt temps que fa una reflexió molt interessant, sobretot relacionada amb el monestir de Sant Cugat. Com sabreu, i l'audiència ho sap perquè ho hem dit per activa i per passiva, és un dels monuments romànics en sòl urbà, el segon més important de l'estat espanyol, sí, després de Silos, i que no té aparcament per autocars.
Clar,
no? Vull dir que es vol fomentar d'una banda a la visita i hi ha una voluntat expressa que les visites augmenti i coneguin el patrimoni de la ciutat, però d'altres, si ve un autocar de nens, d'escoles, no poden aparcar.
A mi, el projecte que es va presentar de turisme cultural, que per mi és una mica... contradictori.
Un oxímoron,
exactament, el turisme. Però bé, el que va presentar, fet per una empresa qualificada, no dic que no, però que va dir una cosa que era elemental i que qualsevol, tu, jo, la Lourdes, el Lluís, qualsevol haguéssim dit, que és que l'element més important des d'aquest punt de vista de Sant Cugat, evidentment, és el monestir. Jo continuo dient el monestir i, sobretot, poder controlar per una sola mà, és a dir, per un patronat, perquè després del monestir no tingui uns horaris, mentre hi hagi la dualitat església-ajuntament, és impossible... No dic que no hi hagi haver-hi un tipus de culte, no ho dic, això, en absolut. Només que si el control només es fa per separat, és impossible poder organitzar res que sigui amb solidesa des del punt de vista de turisme cultural. Però, a més, l'altra cosa que es posava i va sortir de la taula de patrimoni del Consell de Cultura és dir, senyors, fa falta un lloc per aparcar. Qualsevol agència, qualsevol tour operador en el que es posi en contacte, que es vulgui crear un tipus d'activitat que sigui regular, que sigui normalitzada, etc, etc, el primer que demanarà, el primer que voldrà saber és a on posaran a la gent que arribi al lloc per visitar, a on la posaran, i l'han de posar en un lloc com més a prop del monument millor, és obvi, no? Ja sabem quin problema ha hagut a la Sagrada Família a Barcelona, etcètera,
però,
etcètera.
Però al darrere, perdona, al darrere, no poden aparcar, diem-li, no hi ha zona de... Era amb carga i descarga dels autocars.
No, però s'ha de fer una cosa regular i còmoda.
Bueno, però és jo al davant no li posaria per res.
No, al davant no. Hi ha espai. Però s'ha de normalitzar.
Però si es faci, perquè és que jo crec que no hi ha cap monument al món d'aquesta categoria, que ara hi anem un dia de pont i no hi ha absolutament ningú. Veuràs que els quatre del poble que passen per davant, que ni se'l miren perquè ja l'han vist molt, i això a mi em fot bullir la sang, de veritat. Una ciutat com la nostra, 14 quilòmetres de Barcelona, que hi ha 40.000 milions de visitants, que van fent cua a la Sagrada Família, i estem a 14 quilòmetres de la Sagrada Família, i no tenim ni un punyeter autocar aquí, aviam, jo penso, o és que aquí ningú s'ho pren en sèrio, això del turisme cultural, ningú es pren en sèrio un monestir, i si s'ho pren algú en sèrio i no es fa alguna cosa, és que no entenc per què. Això estic cansat de dir-ho i explicar-ho. Hi ha puestos suficient per aparcar autocars, perquè hi ha uns passejos aquí a darrere, que no. Tampoc passeja tanta gent per aquests passejos. Allò es podria convertir en pàrquing d'autobusos. Està al costat.
No, si no cal dir-ho ni el passeig.
Que és el que hagués fet qualsevol ciutat que tingués un monument com aquest. Jo m'imagino París, que a 14 quilòmetres de París hi hagués aquest monestir. Què passaria? Pues la mateixa gent que aniria a visitar el de Notre Dame, després aniria a veure aquest monestir, i aquí no, és que a mi em fot, i mira, em foto malalt.
Però si això, perdona, si això ja s'ha parlat, o sigui, això està per escrit de fa 10 i 12 i 14 anys.
Però,
o sigui,
això no és nou, posar-ho en marxa.
Evidentment. Però, o sigui, hi ha una cosa que està molt clara, i insisteixo en això, si es vol fer de forma regular, el primer que s'ha de constituir és realment altra vegada tenir un element, diguem-ne com vulgueu, m'és igual el nom que se li doni, un element que pugui administrar d'una forma coherent una cosa com aquesta. I això no pot ser quan l'Església està determinant què passa a l'Església i quan l'Ajuntament està determinant què passa en el claustre i en el castre superior i inferior. No pot ser, és impossible, perquè els horaris han d'estar regulats de forma que la gent que vingui de fora sàpiga que té, que ho pot fer de forma, i pot visitar l'església, però pot visitar, i hi ha un pla de 252 pàgines escrit, amb tot està apuntat.
Tenim el nou comissionat del monestir, que d'aquí es podrà extreure alguna...
Però per què s'hauria del nou comissionat, Juanmi? S'hauria del nou comissionat precisament perquè va haver-hi una acció del bisbat de Terrassa que va registrar el monestir com a propietat de l'Església. Tot el monestir com a propietat de l'Església.
Amb nocturnitat i alevosia, deia.
Per què? Perquè té una ordre a la Conferència Episcopal que va demanar que no passés altra vegada el que va passar amb la catedral de Còrdoba. Mezquita de Còrdoba, catedral de Còrdoba. I com que no volien que passés el mateix la guerra que hi ha en aquest moment a Còrdoba, doncs va haver una ordre específica de que tothom es mogués per això. I ara en aquest moment resulta que després de que a l'any, si no m'equivoco, fins a l'any 92 o 93, hi havia un patronat que depenia de la Generalitat, de l'Ajuntament i de l'Església, però hi havia un sol patronat, doncs això ho es tenia que tornar a repetir. Això ja està fet, està escrit, està apuntat, està... i no es tira endavant. Per què no es tira endavant? Mira, hi ha una raó que a mi em mata, i és perquè qualsevol patronat que hi hagi, les que formin part, la primera cosa que hauran de fer és invertir diners. Hauran d'invertir diners en conservar aquest monument que diu el Lluís, que efectivament és així, l'han de conservar, i com que l'han de conservar, hem de posar diners, i en aquest moment sembla que no hi hagi diners per res, cosa que és absoluta mentida, i hi ha diners per tot, doncs llavors resulta que això està així parat d'aquesta manera. Fa pena. Per no dir una altra cosa, fa pena. Doncs... és l'únic que hi ha. Escolta'm, l'únic element que pot portar a concitar gent, i llavors a partir d'aquí llavors hi ha altres coses que si vingués a fora en forma de es podria portar.
Són 2 milions d'euros el que s'estima de rehabilitació per fer alguna... tot això que es reivindica d'arreglar parts del monestir.
No hi ha 2 milions d'euros?
No, és això el que s'ha estimat, suposo. No diguem el que no és.
No hi ha ni un duro. No hi ha ni un duro que jo sàpiga.
I per visitar fa falta arreglar segons quines parts que si no es poden visitar.
I a part de posar el que dèiem de la convivència, que és factible i que passa en molts monuments entre la parròquia, l'església de Sant Pere d'Octavià, en aquest cas els museus de Sant Cugat, que entenem que seria l'entitat gestora que podria promoure aquest monument. Ha sortit el tema del trànsit rodat, que moltes vegades també parlem, vull dir que Sant Cugat, per la seva fesomia, una ciutat que és ampla, que té uns districtes en zones rurals i muntanyoses, a la mínima molta gent agafa el cotxe per moure's per la ciutat i es nota... I es nota, en comparació d'altres ciutats, que la mobilitat interna, de seguida molta gent agafa el cotxe per moure's, i això provoca moltes vegades que un diumenge, que hauria de ser tranquil a les 8 de la tarda, hi hagi gairebé, sigui una autopista, a la Ronda Nord d'aquí de la ciutat. Vull dir que és un altre dels temes també que sempre tenim...
El trànsit d'aquesta ciutat jo crec que es tindria també fer-s'ho mirar, perquè si no coneixes la ciutat, a vegades no saps com arribar, Cuidao, eh?
Diria la gent urbana, ara ho diré així, que un dels... Jo no sé si és veritat o no, jo crec que deu ser fals, però és una gent urbana que una de les persones, de les darreres persones responsables del tema de mobilitat, de disseny de carrers, sentits i tal, no tenia carrer de conduir. Jo crec que és una gent urbana. Però molta gent podria creure això.
Jo dic una cosa, tu tens que anar a Mirasol, al teatre de Mirasol,
sí,
al casal de Mirasol.
No hi he anat moltes vegades.
Com jo.
I ens hem vist a Mirasol, de fet.
I quan arribes a un punt determinat, hi ha algun indicador? Hi ha l'indicador de la farmàcia. Sí. No, no, és així. I del mercat. Però del casal, del Teatre de Mirassol, no hi ha cap indicador. I no ho entenc, perquè forma part de la, de la, de la, de tota la... tota la cartellera de l'OFF, sí, de l'OFF Sant Cugat, uh-huh, de l'OFF Teatre Auditori, i resulta que no hi ha un sempre lletraret que digui direcció Teatre de Mirassol.
Lourdes, apuntaves moltes coses. No sé si és del que hem anat parlant o estaves dibuixant.
Fangelet.
Dibuixes molt bé, l'altre dia t'ho volia dir.
Què va?
Sí. No sé què dibuixaves l'altre dia, dic, li he de dir...
No, no, la pinta extraordinàriament és la meva filla. La meva filla té unes habilitats, jo no, jo som molt dolenta. El que passa, no, escoltant, i bueno, jo, com que ja estic immersa en tot el nivell de Nadal, de pau, d'amor, no, i tot això,
ja veiem.
Jo m'inspiro, pues... m'inspiro...
No, ja t'he notat fluixa, avui.
No, no. Bueno, després del que em vau renyar l'altre dia, no, jo pensava... Que
vam renyar tots, perdona, ens vam renyar tots, eh?
Vaig intentar baixar-me'l, però no sé per què no em va baixar per a l'iPad, no?, el programa,
després
perquè
t'explico.
Pensava fer una feina de nano tant, al tanto, minuts, de vegades que se'm deien coses a mi mig parlar, no sé què, perquè una s'emporta la fama, però deien allò, uns altres cardant la llana, era així?
Sí.
Doncs jo penso que aquí hi ha molt, perquè clar, tots opineu, i dona la casualitat la meva... idea, la meva manera de pensar és una mica lleugerament diferent que la vostra.
Però ja t'he dit que aquí hi havia opinions molt diferents, no, de molts temes.
Sí.
Que això no, sí.
No, bueno, però jo
hi ha d'altres que no,
no
però
renuncio,
que hi ha fronts, però
d'altres
jo
sóc reiterativa, o sigui, no hi ha manera de baixar-m'ho, llavors vaig mirar si estava pel postcat.
Sí,
pues no, no ho vaig trobar, vaig posar el gall del monestir i tal i no em va baixar. En fi, que jo insisteixo i tal, i arribarà el moment que vagi comptant cronòmetre.
Arribarà amb el cronòmetre.
I doncs, tant.
Doncs ho hem de deixar aquí, perquè el cronòmetre ara ens hem despistat i ens marca ja l'hora en punt, gràcies al Eduard Gené, al Lluís Ribas i la Lourdes Dalmau.
Deixa'm dir-me una altra cosa.
Tens 10 segons.
Un segon. I és que a mi m'agradaria més que a Sant Cugat es notés que estem ja dins de les festes de Nadal i no em valen aquestes llumetes que posen ara. No veig, diem-li, ambient nadalenga. Aquestes llumetes és com, no sé, anar a un restaurant,
O amb ulleres de sol, perquè fan... són intenses,
Sí, a mi m'agradaria més notar l'ambient de Nadal.
El pròxim dia portem la Sant Bomba.
Demà és festiu, tornem dimecres, a més tertúlia.
Vinga.